Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia. Recuperem aquesta setmana l'hora del vermut. Després que la setmana passada, per qüestions personals, no hi hagués aquest espai de tertúlia, i avui tenim molta feina i tenim moltes veus. Quasi m'atreviria a dir que avui l'hora del vermut serà un festival de veus, perquè passa poques vegades, hi ha algun tertulià que fa que sí amb el cap, sí, passa poques vegades que puguem reunir 4 veus per tal d'aportar, comentar l'actualitat de la nostra comarca. Com us podeu imaginar, tenint en compte que la setmana el passat diumenge hi van haver eleccions municipals i europees, enguany no. Ara centrarem la nostra atenció en els resultats electorals a la nostra comarca i també a la capital del Priorat. Per fer-ho, avui, com us deia, un conjunt de veus, que comencem amb el Miquel Jardí. Bon dia, Miquel.
I bona hora tingueu.
A l'Agustí Massip, bon dia.
Bon dia.
Agustí, el júnior del grup, el Gerard Sánchez, bon dia.
Bon dia.
I el Joan Maria Cots, bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies a tots quatre per acceptar la invitació de la tertúlia. Una tertúlia, home, no m'atreviria a dir complicada, però sí d'aquelles que ve molt marcada per les eleccions, pels resultats electorals, a Falset, al Priorat, si m'apureu molt també per les eleccions europees. Per tant, el primer que us demano a tots és una primera avaliació dels resultats al consistori falsetà. Suposo que reiterem una vegada més els resultats: 8 regidors per Independents per Falset, 2 per Falset Pont Més i 1 per Junts per Falset. Com va veure aquests resultats? Com valoreu aquests resultats? No us mireu els uns als altres dient, no, comença tu, heu de parlar tots, o sigui que llanceu-vos.
Bueno, doncs per mi una polarització i una reafirmació, sobretot aquí en el cas de Falset, perquè els resultats són molt semblants als que teníem 4 anys anteriors, s'ha polaritzat un regidor més, i sí que podia haver la incertesa del canvi de líder del partit que ha guanyat, per Independents per Falset, podia haver aquesta incògnita, a veure què passaria, i s'ha reafirmat pues, uns resultats que fins ara ja es venien repetint de la legislatura passada, i com abans te comentava fora de micros, Jordi, ja t'he dit que a mi personalment la campanya que ha fet Independents per Falset m'ha semblat molt encertada, molt actualitzada, perquè ha aprofitat molt les xarxes socials, i això és una cosa que també s'alegra de veure, perquè anem cap aquí i
estem aquí
i cada cop més, i sí que la campanya que han fet digitalment m'ha semblat molt, molt, molt encertada, i suposo que també és part d'aquest fruit d'aquests 8 regidors.
Bé, jo en certa manera penso que no hi ha hagut cap sorpresa, penso que la cosa està bastant encantada. En tot cas, potser sí, el perfilar el número exacte sí que potser pot sorprendre una mica. Jo estic molt d'acord, bastant d'acord amb el que acaba de dir ell de la campanya, i penso que a la campanya electoral se nota molt el treball d'equip o no el treball d'equip, no? I això, ell parlava de les xarxes, però jo també parlo del programa electoral físic, per entendre'ns, que és molt personalitzat, molt més actual, molt més concret, perquè els altres tot era fer volar coloms, en certa manera, era molt genèric. A mi em semblava que venien, que aquests programes electorals venien des de Barcelona o des de Tarragona, per entendre'ns, no? En canvi no venien de Falset. I això penso que també la gent ho capta, no? Capta qui treballa, qui s'hi dedica, i capta qui està per estar o qui està perquè no hi toca més remei. Vull dir que una miqueta penso que això, els resultats també ho han marcat una mica.
Si ens parlem a mirar els resultats comparats amb els del 2015, la veritat és que la composició, per dir d'alguna manera, amb aquests resultats és igual al que teníem fins ara, no ha canviat res. Sí que ha canviat el fet de que recordem que el 2015 es va presentar Convergència i Unió, però que a mitja legislatura aproximadament hi va haver el trencament de la formació convergent entre Convergència i Unió. A Falset el regidor d'Unió va passar a formar part del grup dels independents, i queda més o menys els resultats que han quedat. O sigui, simplement s'ha aclarit una mica el plenari, queda igual.
Bueno, jo crec que una miqueta això que comences tu, jo crec que és un exemple del que jo comentava fa un moment. És a dir, quan un regidor escrit en un partit o que està, no està a l'equip de govern, treballa, es posa, fa pel poble, en certa manera se sent a gust amb qui treballa per el mateix objectiu, i al final s'integra, i per això mateix aquesta vegada ha anat amb el grup d'independència. Vull dir, per tant, jo penso que és una translació natural i sense fissures, diguem-ne, no? Sense ferides. És la taxació natural, és a dir, qui treballa s'ajunta amb qui treballa, uh-huh. I tots volen el mateix, no? Bueno. Encara que tots volen el mateix, vull que quedi clar també, vull dir que no vull dir que els altres no vulguin també el millor.
Les eleccions no han sigut ben bé com l'any passat, el resultat, perquè l'any passat tenien 7 regidors i enguany han tret 8 i per 18 no 9. Vull dir que la majoria és molt, molt aplastant. El que passa és que, clar, amb 7 regidors hi era majoria absoluta. Jo no m'ho esperava, aquest resultat tan aclaparador. Però, bueno, quasi 9, que al final...
No, quasi 9, no, quasi 9, no, Miquel. El pròxim regidor que sortia era per candidatura falset per mes, amb 36 més vots més.
El pròxim regidor era... A mi no m'ho van vendre així, però, bueno...
Vull dir, per tant... Amb 8 regidors, que ja és molt. És una majoria absolutíssima.
No, però bueno, van treure un regidor més que fa 4 anys i ja es va veure també amb el debat electoral que va haver l'Artesana, doncs també la manera d'explicar-se uns als altres, doncs clar, els independents tenien... Home, també venen d'un govern i també la gent del poble sap quins partits han fet més pel poble, quins han fet menys, no? I els independents, doncs, han fet grans obres aquests últims anys, sumats als anteriors, i això la gent, pues, clar, ho valora a l'hora de votar.
Joan Maria, la teva valoració d'aquests resultats electorals a Falset?
Bueno, jo més o menys és el que ja es podia preveure, per motius ja que vas veient, o que et venen d'un costat o d'un grup o d'un altre, no? El que sí que és veritat, que també he pogut contactar amb diferent gent que anaven amb altres equips, i veig que, clar, són gent nova, que no es coneixen prou, que encara no han actuat prou, gent jove, em prefereixo, que no han actuat prou, però que tenen bastantes possibilitats de quin endavant per participar, per fer-se veure i per aportar coses pel poble. I t'ho dic perquè he parlat amb ells.
Jo penso que això que dius tu és una cosa molt positiva, no? Que per fi s'ha començat a integrar gent molt jove a les candidatures. I penso que això sí que és una cosa que hem de valorar moltíssim, no?
Sí, perquè a vegades ens pensem, bueno, és que el jove encara no té experiència, no val la pena, anem al segur, aquests ja saben del que va, i això jo no m'agrada. A vegades és donar oportunitats, o és aquell que sempre vol mantenir una cadira, perquè nosaltres ja ho fem bé, clar que ho feu bé, vull dir, ja està bé, és una experiència, és un temps, i és una continuïtat d'anteriors legislatures, no? Llavors, clar, arguments de temps. Però pensar en la gent jove que es pot incorporar, això és un error quan a vegades no s'hi pensi també. Home, i es conèixer-los personalment.
Hi ha dos caps de llista que són jovens, i això també és molt important,
Sí, bueno, hi ha, però hi ha gent als equips.
No, però hi ha al darrere també, equips, gent que s'implica i que no, que, a veure, que en certa manera també, una miqueta, és a dir, que no són gent de partit, sinó són gent del poble, que té ganes de treballar pel poble. Bé, el que passa que, per circumstàncies diverses, s'han de sentir posar en un equip o en un altre, però en definitiva no participen de la vida partidista, per entendre'ns, no? I penso que això també és molt de valorar.
Bona, jo l'he conegut també personalment durant anys, amb altres que eren crios, eren petits, per exemple, aquí en tenim un, no em refereixo, parlo de Gerard, no? Ja prou que vos coneixem. Però gent que han estat implicats en entitats, en llocs, en treballs, en fenyes, i com han evolucionat, vull dir, és un goig veure com alguns s'expressen, com ho diuen, no en primera línia, evidentment, jo els hi desitjo que algun dia puguin estar també en primera línia, perquè, carall, és bo canviar i no sempre estar al mateix i veure la mateixa planificació, no? I per mi, un canvi de legislatura és una continuïtat d'una feina endegada per anteriors legislatures, és una continuïtat. Vull dir, el poble no és d'uns, és de tots. I quan la gent s'hi impliquin d'aquí i d'allà, val la pena pensar-hi una miqueta més, I aquesta vegada que crec que, bueno, he quedat una miqueta decebut, però, bueno, potser hauria hagut d'haver un triatge una miqueta més... sí, n'hi ha hagut, però potser valia la pena mirar més possibilitats amb la gent que en formaven part. Bueno, els resultats són els resultats i, per tant, primer que res, un respecte per la gent. I la gent que ha decidit d'aquesta manera, i endavant, no passa res. Jo sempre faig una miqueta... No eren precisament jovenets, quan la Maite i jo hi vam entrar, però me serveix de referència d'una edat concreta. d'un moment concret, no? Parlem del 2003, en altres moments, no? Una cosa que sí que vam agrair, que espero que bé, avui sentia el Carlos parlant, parlant per la ràdio, per el set, i deia que, bueno, que ara s'ha de formar l'Ajuntament, a veure què es pensarà.
El municipal.
El municipal. Jo el que més vaig agrair de la nostra legislatura, que el marge de diferències que hi havia entre la Maite i jo, que van sortir només dos, i l'altre grup, era, bueno, que se'ns va donar l'oportunitat de tindre una responsabilitat. I a pesar de que a vegades tens una certa discussió com a equip d'oposició amb els altres grups, bé, vam decidir en moments determinats seguir endavant, al marge de que allò no mos agradés, però posant la nostra opinió i fent una feina, i crec que ningú mos pot reprochar, no, ningú mos pot dir al contrari, que no vam treballar pel poble en un sentit i en l'altre. Però això, que la gent que està a l'oposició està molt bé, és legal, és correcte, però no hi ha l'oportunitat que aquella gent s'impliqui en temes concrets que fan veure a la resta de població que hi ha més persones que poden fer coses. Uh-huh. No es tracta només amb un grup. Hi ha persones que en continuïtat al marge d'estar en una oposició, que això a mi no em va, vull dir, nosaltres vam anar per fer feina, la vam fer, i endavant, i aquí queda, i endavant les altres. Per això són aquestes petites cosetes que dius, carall, amplieu una miqueta més la vista. Però res més, resultats, endavant, i ara esperar com serà la constitució de l'Ajuntament.
El mateix diumenge els preguntàvem als candidats, també a l'alcaldable, o almenys al Carlos Brull, que és el que té la majoria de regidors al ple, si hi havia la possibilitat d'un govern de concentració, com ja s'ha produït altres vegades a la capital del Priorat. De moment estem a l'espera del que puguin donar de si, si és que entenem que hi hauran, no sé si dir negociacions, però sí que hi haurà un diàleg entre les diferents forces. Al final no són tants, i de feina n'hi ha i força. Veurem com s'acaba, si s'acaba constituint. Veuríeu amb bons ulls aquest govern de concentració de l'Ajuntament de Falset per la propera legislatura, amb Independents per Falset, Falset pot més, i Junts per Falset?
Sí, jo sí, ho trobo perfecte. Vull dir, si en les converses arriba a un acord de que hi hagi dos regidors de Falset pot més i de Catalunya, pues jo perfecte. Si la gent té ganes de treballar pel poble, això és el que ha passat també amb el que heu dit abans d'un regidor que no perteneixia al grup, que era d'Unió, el van deixar treballar dintre el grup dels independents i ara s'ha integrat amb aquest grup. Pues això pot passar exactament igual. No cal que s'integrin al grup, però els regidors, encara que siguin d'altres partits, si tenen ganes de treballar pel poble i arriben a un acord de govern amb la majoria que són dels independents, jo ho trobo perfecte que siguin regidors en actiu, no només a l'oposició, sinó que tinguin les seves responsabilitats i que tinguin una cartera, que tinguin una responsabilitat de coses concretes. No només anar als plens a protestar per coses que no els agraden, sinó que tinguin unes coses a fer amb una responsabilitat.
Agustí, govern de consens sí, govern de consens no?
Vale, la teoria ens diu que sí. La teoria ens diu que sí. Que
home, clar, si ells no volen, llavors no...
Millor. Ara bé, després ve la pràctica, la realitat, que és una altra, no? Moltes vegades. I per tant, jo per exemple... només vull apuntar en aquest cas, no, concret, no, de que per exemple cap de llista de Junts per Catalunya, les passades no, les altres anàvem a cotxe independents.
Sí, sí.
Per tant, a veure, vull dir, demanar unitat, un govern de concentració o consens amb una persona que s'ha separat del grup és difícil, no vol dir impossible, però és difícil, val? Això per una banda, estic constatant una realitat, no? Després, per l'altra, és a dir, quan la majoria és tan absoluta, és a dir, un pot ser molt generós i traspassar part de les responsabilitats de l'Ajuntament del Govern als grups que han quedat a l'oposició, però també això corre el perill de que això transversi molt la feina del Govern. Perquè qui diu que aquestes responsabilitats que tu traspasses seran complertes tal com tu t'imagines o tu voldries o tu no desitjaries, no? I perquè doncs, clar, aquí l'últim responsable sempre seràs tu, no? Aleshores, és un joc d'equilibris difícil, que vull dir que penso que s'ha de parlar, evidentment que s'ha de parlar, s'ha d'ofertar, però que la teoria és molt bonica, però quan arribem a la pràctica, arribem a noms concrets i arribem a situacions concretes, doncs s'ha d'estar molt alerta, no? Jo penso que és un perill, és bo, però a vegades és un perill.
Ja?
Sí, sí.
Jo estic 100% d'acord amb el que acaba de dir l'Agustí, que teòricament pues, sí, que és el més representatiu i a la teoria seria el millor, però estic molt convençut de que no seria, no seria fructuós. Jo crec que no seria fructuós. Jo crec que serien pals a les rodes al final, més que dos idees noves per ajudar a empènyer. Jo crec que sí.
Home, el cas que s'ha donat a l'última legislatura, un,
no, vale, no,
un que no era de l'equip de govern, se l'ha integrat molt bé.
És que, Miquel, a vegades pot sortir bé. Ningú
a vegades pot sortir bé.
Jo ja ho he dit abans, a vegades pot sortir bé.
Vull dir, donar una oportunitat. I, a més, la majoria serveix per algo. Si tu dos regidors, que són d'un altre partit, els dones dos carteres que treballin pel poble i l'alcaldia no li agrada de la manera que estan actuant... Això ho té facilíssim.
Ja va passar, l'entrada de legislatura es va començar amb un govern de concentració...
Se retiren les carteres i se donen a altres regidors.
Sí, però per això, però això ja crea un cert enrenou dintre...
Sí, bueno,
i si això és de forma bilateral entre dos partits, podria ser que encara fos una mica més fàcil, però sí. Quan n'hi entren tres en joc, bueno, és més complicat.
Teoria de joc.
Bueno, penseu que l'Ajuntament de Falset tampoc no és tan gran, vull dir... Per entendre-nos tampoc és tan difícil.
Bueno, té 11 regidors.
Ja anirem després.
Però jo, primer ho han d'acceptar ells.
Que més que lo gran o lo petit, a quina mena de candidatures, perdó, quina mena de projectes i reptes s'enfronten que els petits no són. Però això ja anirem després. Josep Maria, Agustí, en breument.
No, jo volia comentar de dir que potser una manera de fer aquest no un govern de concentració, però sí que un govern que participin tots, és traspassar projectes concrets i determinats a un grup polític.
Oh, clar, sí, clar.
Més que estar en el govern o no estar al govern, no sé què. Una responsabilitat d'un projecte concret, i doncs tu també pots valorar la validesa o no del treball d'aquest grup, no?
Això és exactament el que he dit jo, però amb altres paraules.
Josep Maria, vist des de l'experiència...
Sí, bueno, ni més ni menys, és el que dius tu. Jo, clar, ho voldria posar l'exemple de governs ja fora dels municipis, a nivell ja nacional o europeu, no? Aviam, clar, és molt més fàcil ser tu sol, perquè ho domines, com diuen, això no hi ha riscos, no? Però ja es veu que, bueno... Que quan te la jugues, vull dir, a nivell d'Europa ja es veu que ni comencen a haver de concentració i evidentment porta problemes, vull dir, clar, això és lògic, vull dir, hi ha diversos a la taula que poden decidir i està. Ara, jo ho entenc que passi a nivell nacional i a nivell europeu perquè hi ha interessos molt, molt forts i molt forts a jugar. En un poble, bueno, jo em penso que en un poble a nivell de Falset sí que pot haver una mala voluntat, que pot haver posat pals a les rodes, però bueno, per l'experiència que jo vaig tindre, nosaltres m'han quedat molt satisfets. És així. Ho dic, ara, suposo que també depèn.
Això et dic jo, que hi ha experiències que són positives, que són molt bones i que poden ser com a exemple del que podria ser, però també pot haver-hi
sí,
el contrari.
Sí, vull dir, ho entenc perfectament.
No dic que sí ni que no, vull dir que estic d'acord amb aquesta idea que tu comentes, és a dir, hi ha experiències que són positives, que són bones, que són vàlides i que en certa manera te fan partícip i tu te sents partícip per la qual cosa la gent t'ha escollit i per tant més o menys treballes amb satisfacció. Però també, no és que tampoc, jo no dic amb mala voluntat,
No, és veure les coses d'una altra manera.
Vull dir... Pot ser mil coses, desídia, pot ser maneres superdiferents de treballar, pot ser, què sé jo, no? Vull dir, tampoc no vull jo dir que hi hagi mala fe per part de ningú,
no,
absolutament.
No.
Vull dir, és una miqueta el dir, bueno, si jo treballo amb un equip que està consolidat, és molt més fàcil que treballar amb un equip que hi ha gent que dius, bueno, i ara què pensaran, què diran, què faran, que no sé què, no?
Bueno,
i com jugarem?
No, que ningú me malinterpreti, però una dictadura a nivell, bueno, volem d'extrema dreta o el que sigui, com la que van patir els altres abans passats, era el més fàcil. Tots a dictar, si no creus per aquí, per aquí, garrotada. O sigui, aquest és el més fàcil per un govern. Una dictadura i els altres a callar i tots en fila. I recordo quan la banda va anar a Txèquia. Vas vindre tu?
No, encara no. Però l'he escoltat aquesta història bastants cops.
Sí, bueno, que va ser l'hora del cercavila, bueno, nosaltres anem posant, i al detrás tota la gent en fila recta, tots anem desfilant com si fos, bueno, allò que...
Una parada militar,
ni més ni menys, vull dir aquelles coses que diuen, bueno, tots a creure el que manen i per aquí. No, això no podem extrapolar cap aquí, eh?
No
fotem. Però bueno,
aquí s'ho fas malament cada 4 anys al carrer. Vull
sí,
que,
sí, sí, és per aquí.
Bueno,
l'avantatge.
L'avantatge de la democràcia.
Recordo als nostres oients que tenim dos telèfons, encara que no ho sembli, perquè tenim una tertúlia força animada en el repàs d'aquests resultats electorals a la capital del Priorat i també a la, especialment a Falset. Ens hem estat centrant fins ara en la capital del Priorat. Ara passarem a veure que ha passat al Priorat, perquè han passat algunes coses. Ja sé que això de moltes coses és molt vague, hi ha hagut alguns canvis, i a la composició del Consell Comarcal es veurà lleugerament, no tan lleugerament, modificat. Però els nostres telèfons són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també volem saber la vostra valoració, ja sigui dels resultats que s'han produït a la capital del Priorat, com també a la resta de la comarca del Priorat. Com us deia, al Priorat, Esquerra Republicana de Catalunya s'ha imposat com a força més votada. Com no, cal tindre en compte que el que passi a Falset té una importància capital a l'hora de decidir quin color té el Consell Comarcal, i el fet de que Independència per Falset, acord municipal, s'hagin imposat, suposa aquesta victòria d'Esquerra Republicana al capdavant del Consell. Val a dir que, com ha pogut sentir el Manel Sales, informacions que disposa un servidor, sembla que de moment no hi ha cap nom, no podem avançar qui serà el president de l'ENS, perquè els republicans encara estan parlant, encara estan veient qui seran els consellers comarcals i també qui acabarà encapçalant el Consell Comarcal. Un primer, us torno a demanar una valoració en aquest cas del que ha passat al Consell Comarcal, ja que teniu les dades al davant, i aquí sí que hi han hagut algunes novetats importants.
Bueno, vale, i en principi, per començar, el Consell Comarcal, Esquerra té la majoria absoluta, per tant, està clar que el pròxim govern del Consell Comarcal serà republicà. No sé la persona, però
no,
sí que
no
està clar que serà ells, no? Això és un canvi, perquè veure, fins ara sempre s'havia anat pactant, per tant, això és un canvi. Després, si vols comentar a nivell comentari, és a dir, a veure, ha, de 23 municipis hi ha 6 amb llistes úniques. Penso que hem avançat molt, també, perquè temps enrere n'hi havia moltes més de llistes úniques. Per tant, vol dir que la pluralitat s'hi va imposant a tot arreu, i això penso que és una cosa per alegrar-nos, per entendre'ns, val? Ja si entraríem ja a particularitzar en cada municipi, si voleu, i si no, en principi fer una primera ronda general.
Fem una primera ronda, a veure què...
Després ja comentarem si cas casos concrets.
Sí, perquè ja, la nit ens va deixar alguns titulars, alguna curiositat i alguns titulars força interessants que vam destacar en el programa especial de diumenge a la nit, que esperàvem que abans de les 11 de la nit estigués acabat, i vam acabar bastant més tard degut al recompte de les eleccions europees. La resta de tertulians, valoració a la nostra comarca, valoració dels resultats al Priorat.
Bueno, és el que diu l'Agustí, està tot molt clar, no? Això suposo que són els resultats totals dels vots al Priorat per cada partit. Pues clar, Esquerra en té 2.566, lo segueix JuntsPerCat amb 1.752, i els altres ja estan molt lluny. Llavors, esclar, és que els altres, com que, bueno, podria haver possibles pactes, però ho trobo molt difícil. Llavors, la presidència serà d'Esquerra Republicana, i el que no sé quants, l'Agustí, això ho deu sapigué, quants consellers hi ha al Consell?
19, i la majoria és 10.
Sí, bueno, perquè... Per tant, no, clar, la majoria 10...
Ja pues... tenen, ja tenen, l'Esquerra.
Sí, sí. Pues no hi ha res més a afegir.
I és allò de...
Que em penso que és la primera vegada que passa.
Sí, sempre em sona que han hagut de negociar, sempre. Pactar... Sempre. Recordem que hi han hagut presidències de 2 anys. Veurem ara com acaba la situació.
10 Esquerra, 7 JuntsPerCat, 1 la CUP...
Candidatura de Progrés. Els socialistes.
Sí. I, sí.
I un de la CUP, que recordem, i aquí sí que entro, un dels titulars de la jornada va ser que la CUP també es va imposar a la Torre de... No, a la Torre de Fontovella. Anava a dir Torre de l'Espanyol, però això he dit no. A la Torre de Fontovella, tot i que no us ho vam dir la nit electoral, doncs Guiamets, la Vilella Alta i la Torre de Fontovella tindran alcalde de les candidatures d'Unitat Popular.
Bueno, resultat...
És, és dels pocs llocs que potser la CUP ha pujat, eh?
Sí, perquè sí, la resta sí. La cosa ha anat bastant pitjor.
Com, bueno, com dèiem, un resultat jo crec que molt més estable pel Consell, perquè l'anterior Esquerra i CUP sumaven el mateix que Convergència i Unió, però Esquerra també tenia més percentatge de vots, sense tindre més consellers que Convergència i Unió. Jo crec que, tot i augmentar la pluralitat, potser, com dèiem, uns resultats tan clars encara li donen més força amb aquest fet, no? I bueno, suposo que serà una conselleria molt més estable que l'anterior. Queden per veure moltes coses, però jo crec que aquest seria com el titular que podem treure de les votacions.
Mm-hmm. Que de fet jo crec que el Consell Comarcal tampoc no, diguem-ne, la política que pot fer un partit o un altre és tan poc diferenciada que si la ciutadania segurament que no notarem absolutament res.
No, això que dius és veritat, perquè realment em sembla més aviat una entitat de serveis i van allí i acorden no, el que s'ha de fer.
Nosaltres ens pensàvem que no, però sí que prou és.
Ja, llavors no sé si es poden posar més històries o què, però suposo que els hi venen tots manats.
Cosa pot fer, alguna cosa, però poca.
Jo no hi he participat mai al Consell Comarcal, mm-hmm. Només que esporàdicament, i clar, no acabes de veure... No. Les coses que fa, però sí que les acabes de veure, però no...
No, és que realment...
No hi ha projectes.
Realment teníem... Nosaltres crec que a la comarca teníem unes expectatives del Consell Comarcal irreals, per entendre, no? Perquè el Consell Comarcal, de fet, es va crear per donar suport als ajuntaments.
Sí, exacte.
Per donar suport als ajuntaments, mm-hmm. I per tant...
I als ciutadans.
No, els ciutadans... No, perquè... T'explico per què. És a dir, els ciutadans perquè molts ajuntaments cedeixen la funció mm-hmm. al Consell Comarcal. M'explico?
Sí, la competència la passen de local.
La competència que té l'Ajuntament la passa al Consell Comarcal perquè l'exigeixi davant dels ciutadans. Per exemple, serveis socials són municipals. El que passa que, com que tenim municipis petits, els municipis petits traspassen aquest servei al Consell Comarcal perquè el gestioni el Consell Comarcal. Però, sí, de fet, qui teòricament té allò serien els municipis, no? Vull dir que, ho dic en aquest sentit, és a dir, que realment si mirem la normativa de la llei i tot això, al Consell Comarcal serveixen els ajuntaments. I de pas, evidentment, els ciutadans, perquè els ajuntaments serveixen els ciutadans, mm-hmm. per descomptat, no?
I suposo que, en certa manera, d'una forma també frenada que té el Consell Comarcal és per molta normativa i els hi havia donada des de dalt i bueno, doncs potser sí que farien allò, però això en serveis socials s'ha de distribuir d'aquesta manera, no d'aquesta altra.
I els diners que hi ha són finalistes també.
Sí, ja els hi ve marcada la feina.
Hi ha poca mobilitat econòmica, diguem-ne.
Doncs estarem pendents de...
I la Diputació com quedarà al final?
Ara hi anem a la Diputació, estarem pendents de quins són els regidors, els consellers comarcals i especialment qui s'encarregarà de liderar el Consell Comarcal en una legislatura tan important, si tenim en compte que el proper mes de juliol estem tots pendents, el Consell Comarcal i la resta de la comarca, de la decisió de la UNESCO de si considera que el paisatge prioratí mereix deixar de ser una candidatura i ser confirmat com a un paisatge patrimoni de la humanitat. Estarem molt pendents i el Consell Comarcal ha jugat i ha de jugar un paper molt important, sigui quin sigui la decisió de la UNESCO i, com no, en parlàvem fa un moment, no deixar de prestar els serveis que
no
tenen tanta visibilització.
Jo penso que en aquest cas el Consell Comarcal ha jugat un paper prou interessant i prou fort, és a dir, només que la Generalitat i la Diputació que s'han jugat la meitat del que ha jugat el Consell Comarcal, potser que tindríem una prendidura encara molt més forta de la que tenim, que ja ho és.
Això, el president comarcal actual, o Jordi Sabater, li va retraure el torre, això.
Jo el vaig felicitar perquè em va semblar d'una claretat meridiana, és a dir, no podem sempre que vinguin els polítics de fora dir-los que tot funciona, tot és correcte, que tot va bé a la comarca. Els hem de dir la veritat. Sí. I els hem de dir que la societat no ha ajudat prou a aconseguir que la prioritat sigui patrimoni mundial. I això s'ha de dir.
Sí, sí, però després no es ve tant de la ràdio a la Fira del Vi. Tot té conseqüències, no,
sí,
d'aquesta
sí,
vida.
Sí, això va ser la inauguració de la Fira del Vi, jo ja era present.
Sí, sí. I nosaltres esperàvem l'estand de la fira i no va aparèixer, però bueno.
I les notícies sobre això són més aviat bones o... sobre el patrimoni de la humanitat?
No, de moment ja... Ara ja s'està en compàs d'espera.
Ara està en estudi de la gent que ha de decidir. Vull dir, està en una qüestió absolutament tècnica.
I la percepció que es té del priorat és que serà més aviat que sí o...
Bueno,
això,
una cosa és el desig i l'altra és la realitat. Jo crec que sí, que jo penso que hi ha moltes expectatives, moltes esperances.
No, expectatives
n'hi ha
moltes.
El que passa és que no podem viure d'esperances. No. Hem de tenir esperança que sigui, però...
No, jo penso que anava a dir que em penso que un de les potes que queden per fonamentar amb tot el de prioritat és el tema de gestió.
El pla de gestió.
El pla de gestió. I aquest és complicat. I aquest vol dir diners. I un comentari afegits que vaig sentir dir, precisament lo que va ser el president del Consell Comarcal, que va parlar amb la Torra, sí. Va fer aquesta referència.
Sí, el Sabatés.
Clar, qui té les claus dels diners és Esquerra. Clar, llavors...
No, aquí, la Generalitat.
Sí, sí, ja, que, evidentment, el que el president potser pot dir a Esquerra, escolta, obri la porta i fes això, o potser no. O potser Esquerra li diu, escolta, no tinc calés i no puc, per tant, no puc destinar a partir d'aquí.
Per això són qüestions de país que ho ha de decidir el govern.
Qüestió de gestió de govern.
Claro, sí. El govern ha de decidir
què és prioritari.
Què és prioritari. I els diners, n'hi ha pocs, però hi ha prioritats.
Sí, sí, sí.
I per tant, el govern decideix si dona diners aquí o dona diners allà o dona diners més cap allà.
Perquè crec que a la Terra Alta també es queixaven per algo similar. Vull dir que, clar, primer va anar a la Terra Alta.
Tothom se queixa, suposo. Tothom se queixa, però això és normal que tothom se queixa.
Bueno, jo aquí només veig una paraula, no la gestió que es vol fer des de per ja, gestió...
Totes les comarques tenen projectes que estan aturats o semiaturats i, clar, aquests se queixen.
Sí, però hi ha projectes, hi ha projectes i projectes, perquè la Terra Alta la Ribera d'Ebre ja ha plantejat un macrovocador, a la Terra Alta volen més molins i podríem continuar amb un llarg, etc.
I aquí posem la balança a l'altre costat.
Sí.
Ja està.
Bueno, la Terra Alta
volen, i per tant, el govern de la Generalitat ha de decidir si la balança està equilibrada o l'hem desequilibrat del tot. Vull dir, és això.
No tenim prou molins a la Terra Alta, encara en volen més.
Són així.
Bueno. Mare...
Però estàvem parlant dels resultats de les eleccions municipals, que al seu torn tenen una importància capdalt en la formació del Consell Comarcal, i el Miquel treia fa una estona el tema de la Diputació, que també caldrà veure què passa. De moment, una cosa que és clara i segura és que Josep Poblet no continuarà com a president de la Diputació. Clar, jo m'he gelat
ha plegat la política.
Quan he vist lo de 26 anys formant part de la Diputació de Tarragona.
És que ha plegat a la política, no s'ha presentat a Vilaseca.
Però 26 anys en la política, 12 com a president de la Diputació. Després ens estranya que la gent parli malament dels polítics o es queixi de la política. Potser això és una de les primeres coses que caldria canviar, o no?
Ja ho hem comentat sempre, això.
Sí.
Ja ho hem comentat
sempre.
No
sortirem. Dóna pas a noves
temps, generacions. Penso que el temps política hauria de ser 8 anys, 10 anys, que és el temps ideal perquè un s'hi dediqui, s'aboqui tot i després torni a la vida. Perquè és que penso que és molt important que el polític estigui lligat a la vida, i tots aquests polítics que no aquests, no els municipals, no aquests, sinó els que estan al Congrés o al Senat, tot això, no viuen la vida, estan fora de l'òrbita de la ciutadania, i per tant fan unes lleis i fan unes coses que dius, bé, no acaben d'entendre què és el que està passant al carrer, no?
Bueno, des del despatx etern o des de la conveniència del teu grup.
Aquesta teoria que ha dit l'Agustí de viure el núvol, jo sempre l'he apoyat, eh? Aquests que porten tants anys assentats a la cadira no veuen...
No coneixen la realitat.
Poden,
exacte, s'ennuvolen, viuen dalt, i d'aquí venen les lleis absurdes que s'estan aplicant o...
Bueno, però és... Seria interessant veure una...
Però sobre la Diputació, no, los...
Però, a veure...
Si això no se sap,
ara,
encara.
Si em permeteu, lligaré amb un resultat que a mi m'ha sorprès moltíssim, dels resultats de la comarca, i ho lligaré una mica amb això que comentàvem del Poblet, no? És a dir, per exemple, a Ulldemolins, també hi havia la Cori, que feia no sé quants anys que era alcaldessa,
sí.
I ara resulta que se presenta un grup nou i guanya. I per tant, diguem-ne que farà fora a la còrida de l'alcaldia de Molins, quan potser feia 16 o 20 anys que hi era, no?
Què vol dir això?
Vol dir que la ciutadania,
la ciutadania
és sobirana, i els polítics es pot treure quan vulgui. M'enteneu? És a dir, per tant, el Poblet ha estat 20 anys perquè la gent de Vilaseca el votava cada any. Sempre el votava. Perquè ho devia fer bé, suposo, no? Que sé jo, m'explico. És a dir, que moltes vegades... És a dir, som els ciutadans, que molta gent a vegades no hi pensem amb això, que som els que manem o els que decidim qui és polític, no? I per tant, si un polític fa molts anys que hi és, potser és perquè ningú s'ha atrevit a no votar-lo, no? O a votar amb un altre que li faci la competència. No ho sé, vull dir, són petites no, reflexions.
Això està molt clar que és així, vull dir, és sempre la ciutadania el que mana al final.
La qüestió és que la ciutadania només pot fer cada 4 anys i caldria veure si existeixen mecanismes per tal de passar comptes abans dels 4 anys, perquè si no ens trobem en una situació que només...
Hauríem de fer com a Suïssa, que cada 15 dies hi hagués un referèndum per decidir coses.
Clar, aquí, l'alternativa que tenim els ciutadans són les manifestacions que et surten doncs, sí, convocades per
qualsevol entitat. Que fan, ja...
Quan n'hi ha tantes, els de dalt aniré, què passa aquí? No, no, clar, allò és legal.
Sí, les manifestacions i les vagues avui dia ja han perdut molts del seu sentit primitiu, per entendre, no? El sentit que tenien les vagues a principis del segle XX o les manifestacions a partir dels anys 50... avui, l'any 2019, crec que han perdut el seu sentit primari i ja no tenen massa sentit. I s'hauria de buscar una altra forma de protesta, com per exemple, vale, molt fàcil, és a dir, vale, comencem a... És a dir, es tracten com a consumidors de tot, doncs actuem com a consumidors racionals. I si no volem plàstics, doncs no comprem plàstics. I no diem, oh, no, plàstic no, però al final anem al súper i comprem una poma embolicada amb plàstic, amb una safata de Proexpan i amb no sé què, no? Vull dir, comencem nosaltres a moure el món, no? És a dir, els ciutadans, el que deia abans jo, tenim la força, el que passa és que no ho sabem, o no ens ho creiem, o tenim por de creure-nos-ho també, és veritat, a vegades, eh? Però comencem a canviar el món des de nosaltres, no? Aquesta, per exemple, i dic això perquè aquesta setmana, per exemple, està convocada una setmana de sense plàstics, del 3 al 9 de juny, la setmana sense plàstics, i que ningú consumeixi coses en plàstics. Ja veureu què passarà, no? Quan tothom maleeix el plàstic. I sap que els mars estan plens de plàstics, i saben que no sé què, però la gent quan va comprar, compra en plàstic. Jo he vist una cosa més grossa que un plàtan embolicat, sense pell, embolicat en un plàstic. És que ja és el colmo, ja, no?
No has vist això, jo encara no ho
he vist, això. Jo ho he vist, un plàtan sense pell embolicat en plàstic. Vols cosa més absurda que això?
Jo no ho he vist mai, però... Bueno.
Sona molt estrany. Responent a la pregunta, crec que ho ha plantejat el Miquel, i si no ho poso damunt de la taula, parlàvem de la Diputació,
sí.
Ha passat una mica com el Consell Comarcal de la nostra comarca, Esquerra s'ha imposat també a la demarcació de Tarragona, i s'està preveure si es reeditarà el pacte entre Junts per Catalunya i el PSC, o s'imposa una altra fórmula liderada per Esquerra Republicana, ja que els resultats de la demarcació...
Junts per Catalunya i Esquerra no tenen prou per majoria?
Sí, ells podrien. Sí? Tenen 11 Esquerra, que ho he mirat, 8 Junts per Cat, i crec que la majoria està amb 14, per tant sí que podrien. De fet, el titular deia Esquerra s'imposa, però estaven pendents d'un pacte entre Junts per Cat i PSC.
I per què el volen el PSC, pregunto jo.
Home, per ser majoria.
No, home, però si Junts per Cat i Esquerra són majoria, diu el Gerard.
Bueno,
però si Junts per Cat pacta amb Esquerra, el president serà d'Esquerra. Ara, si Junts Catalunya pacta amb l'altre, potser serà president ell, sí. O com a mínim 2 anys. Vés a saber.
Però jo no crec que la Diputació voti Junts per Catalunya en PSC, no ho crec.
Bueno,
coses
bueno.
Més rares.
Votar junt amb els del 155?
Bueno.
M'estranyaria molt, però tot pot ser en política, però jo seria...
Jo no posaria la mà al foc.
Jo la Diputació tampoc. En un entrelloc, Miquel, o en un entrenivell... estaria d'acord i et compraria la tesi. A la Diputació de Tarragona s'han vist coses una miqueta diferents, per dir-ho d'una manera una miqueta tènue. Jo no... M'agradaria veure... Seria interessant veure què acaba passant a l'ens de la...
Home, jo avui per avui Junts per Catalunya puc ficar la mà al foc que no votaríem els socialistes.
En un altre lloc...
Me puc cremar,
sí.
Però...
En un altre lloc potser sí, però la Diputació de Tarragona...
Te pots cremar, pues,
quedarien molt bé a nivell de Catalunya si fessin això. Bueno,
té una història bastant particular i pròpia...
Miquel,
que no,
t'ho recordarem.
Sí, si ja m'ho podeu recordar, però la meva sensació no és aquesta, ni molt menys.
Abans, l'Agustí ha tret una qüestió, ell ho mira com a positiva i ell ho mira com tan positiva, en el tema de que li semblava bé que hi hagués més d'una llista en diferents municipis, només han estat a 5, Marçà, Capçanes, Bellmunt i algun altre que ara no recordo en aquest moment, però també s'han donat situacions, a mi, ja em perdonareu, una mica curioses, perquè que a la Moneda del Montsant hi hagi quatre llistes, que a la Torre de Fontavella hi hagi quatre llistes, quan estem parlant de dos municipis de menys de 150 habitants, home, a mi em sona una mica raro.
A mi em sona a que són problemes personals. Pura i simplement.
Totalment.
Vull dir que en un poble tan petit l'únic que pot passar és que, com que aquell és el meu veí que m'està molestant, mama, que té un gos que borda tota la nit i no deixa dormir, doncs jo faré una llista perquè no es proveixis gossos. Vull dir, a veure, vaja, a mi sona això, perquè clar, no, si no, altra cosa no té sentit.
A més, va donar la circumstància que els resultats de la Morera la nit electoral van tardar moltíssim a sortir. Havien sortit municipis una miqueta més grans, perquè clar, parlant de la comarca del Priorat, ja sabeu que amb l'excepció de Cornudella i Falset, la resta estem per sota dels 500 habitants. Era curiós veure com en municipis més grans havien sortit els resultats i en canvi...
125 vots. Uh-huh. 125 vots a la Morera.
I en canvi va costar molt, al final ja pensàvem els que estàvem aquí a Ràdio Falset que havia passat alguna cosa, però no, al final resulta que simplement
tu saps el goig que fa que per exemple a la Morera 87,5% de votants. Mm-hmm. Això és una passada, que a la Torre Fontovella 91,6% de votants, això és una passada.
Sí.
Ara, més val, jo prefereixo això que 40%,
91%.
També, clar, perquè allà hi havia disputes reals. La gent va anar a votar. La gent s'hi va empilcar.
I a la Vilella quasi el 90. A la Vilella.
Bueno, sí, però això ja, sí, bueno, també, però vull dir que sobretot això, no? Veure que...
Falset un 80 passat.
Un 80 passat que a Falset cal posar en relleu com va ser els resultats del 2015, que jo crec que va pujar respecte al 2015
un 4,02%.
Home, no està gens malament. Tothom entendré que eren unes eleccions importants i calia donar la seva opinió mitjançant el vot. Estem entrant en el darrer quart d'hora d'aquesta hora del vermut i ens falta encara un punt relativament important, com són les eleccions europees. Ja sé que tothom, o no sé si vosaltres teniu la mateixa sensació, però la ciutadania sembla que li quedi molt lluny. Tot i així, ha sigut una de les eleccions que més gent ha votat. I a la nostra comarca es va imposar la candidatura de Carles Puigdemont. Com veieu aquesta situació i què pot acabar passant a la Unió Europea? A mi em fa molta gràcia perquè la gent no sent molt lluny, però aquí fins a cert punt... no sé si he viscut, però la PAC ha jugat un paper molt important. No siguis allò de que Europa sí queda lluny, però alguna cosa en sabem.
A veure, jo penso que aquestes eleccions europees han sigut una mica especials, per començar. Però una mica especial vol dir...
A Catalunya, més aviat.
Molt especials, val? I per tant ho hem de posar en aquest context, no?, de l'especialitat. Penseu una cosa, un exemple, per demostrar aquesta especificitat d'aquesta legislatura. És a dir, a Falset, Junts per Catalunya va treure 100 i escaig de vots, i en canvi el Carles Puigdemont va treure 700 i tants, no? O Esquerra va treure, a l'Ajuntament va treure més de 1.000, i a les europees va treure 400 o alguna cosa així, no? Bé, per tant, què vol dir això? Vol dir que la gent sabia el que anava a votar a les europees. I va anar a votar amb consciència. És a dir, tu saps que anar a unes eleccions dobles i amb una papereta posar el nom d'un partit i a l'altre posar el nom de l'altre partit? Vull dir, això s'ha de tindre molta consciència,
Sí,
vull dir,
sí,
no és un vot allò regalat, que dic jo. És un vot conscient.
De consciència, sí.
I per tant, penso que això és a mi això de veritat que m'anima molt, no? De dir, bé, veig que la gent comença a tindre consciència de que el seu vot serveix per alguna cosa. I per tant, aquí m'interessa aquest, doncs voto aquest, i allà m'interessa l'altre, doncs voto l'altre. I per tant, són vots conscients, i això és molt important, que jo penso que fins ara, desgraciadament, el vot conscient era escàs, i més amb aquestes eleccions que ens queden tan lluny, que és veritat, que el Parlament Europeu ens queda molt lluny, perquè a més qui governa Europa no és president del Parlament, sinó que és el
Consell,
la comissió que no està elegida per ningú. Vull dir que aquesta altra cosa que s'haurien de començar a plantejar els partits que els països que estan a la Comissió Europea.
Per ningú o per 24, que bueno, és
ara veurem complicat. Com s'acabaran aquests milions de vots que hem aconseguit tant Esquerra com el Puigdemont.
Bueno,
pel de pronto no ens deixen entrar a la Unió Europea.
De moment aquesta...
I el govern espanyol per despistar les acreditacions de tots.
No, per despistar, no, perquè sabia que l'havien cagat, que no és el mateix.
Ja, però no és una decisió del govern espanyol. Si cases de, els membres de la Unió Europea, començant pel seu president, que és el senyor Tajani, que va fer aquesta jugada tan estranya, doncs, que primer els que primer van anar dels eurodiputats espanyols se'ls hi dona l'acreditació, se nega l'entrada a Carles Puigdemont i al Toni Comín, i l'endemà es retira totes les acreditacions als eurodiputats espanyols. Clar, dius, què és això? Sí, és, o jo, ja no deixes a tots...
De joc brut.
Jo, bueno, des de l'estat espanyol o des dels partits de dreta...
Això és d'Europa, eh? Això, sí. La decisió és d'Europa, l'estat espanyol...
No, Europa, a veure, Europa sempre defensa els estats. Mm-hmm. Per definició, perquè és una de les seves funcions, defensa els estats. Per tant, Europa sempre defensa els estats. El que passa és que clar, hi ha vegades que...
I a coses
un estat és tan clar que és indefensable, no?
Exacte.
Però per norma general defensa els estats. I per tant, quan se n'adonen de que, o sigui, ells diuen no deixeu entrar a l'estat espanyol, diu no deixeu entrar al Puigdemont. I ells, l'estat diu, bueno, i com que són amics del Tajani, vale, encara, vale, d'acord, no. Quan veuen que això és una errada, és una injustícia, se retiren. Llavors què fan? No val cap de les decisions anteriors per ningú. Perquè d'aquesta manera ara farem una norma que digui que per tindre l'acreditació del Parlament Europeu has de passar per Madrid a anar a buscar-la. Que és el que volen. És a dir, tenen un pànic terrible, Espanya té un pànic terrible a que el Puigdemont sigui
eurodiputat.
I per tant faran les patranyes que faci falta per aconseguir que ell no sigui diputat allà, eurodiputat. Però això mentre no traspassi la línia de la llei, clar.
Però ara que està elegit, això tampoc poden canviar la llei així com així, ara que està elegit.
Sí, cada país pot fer el que vulgui.
Bueno, i l'altre problema que tindran també, el Puigdemont està com està, però per exemple el Junqueras, li han de donar permís per anar a buscar l'acreditació a Madrid.
O no.
Home, allò li van donar, lo de diputat.
Bueno, o no, vull no
i
sé.
I si li donen el permís...
Com que actuen sense cap mena de criteri objectiu...
Ara potser s'atreviran a no donar-li permís perquè vagi a buscar l'acreditació.
I tant, i què passaria res?
Sí, l'únic que farien era agilitzar l'arribada del cas dels presos polítics catalans a Estrasburg.
Perquè si suposa... Mira, ara amb el grup de treball de l'ONU. Han dit que s'han d'alliberar perquè això és injustícia, què hem fet? Doncs negar aquest grup de treball és objectiu. És que és molt divertit això.
I dir que dos siguin destituïts perquè formen part.
Això no és seriós. Estem d'acord amb el grup de treball, però aquest no el volem perquè ens ha dit anar en contra nostra. Això que ha fet Madrid ahir, això. És a dir, nosaltres acceptem tot el que diu el grup de treball de l'ONU, però aquests dos no el volem. I si ho acceptes, ho acceptes tot, si no, no acceptes res. No?
Oh, i tots els dictàmens del grup de treball que han aprovat fins ara, que ha demanat a Espanya, els ha semblat la mar de bé. El primer que va contra Espanya, però ja no els sembla bé. Vull dir, clar, això és el que diu ell, això és un joc brut de 6.000 nassos. Però suposant que el Junqueras pugui anar a buscar l'acte d'eurodiputat, quan en Pic la tingui la mà, ja té...
No. Està a la presó ara.
Però bueno, en Pic la tingui la mà, té la immunitat.
No,
allò però... hem de demanar en suplicatori
al
Consell d'Europa perquè, bueno, segons...
Sí.
Segons els advocats d'ells és així.
Tot el que tu vulguis, però jo ja sé el resultat final. No hi anirà, ja està, vull dir, això és fàcil.
Faran
el
que sigui perquè no hi vagi.
Clar. I es treuen qualsevol trifulga... tots els jutges en aquests moments, tots els jutges espanyols, o tots no, potser, no, potser n'hi ha algun que no, però la majoria de jutges espanyols ho tenen clar. La justícia la llegeixen segons el criteri polític
del moment.
De la independència de Catalunya és innegociable i, per tant, farem el que convingui, llegirem la llei de la manera que sigui perquè això no sigui així. I punt. I potser serà legal, però serà la seva legalitat, que no vol dir que sigui moral i que sigui legítim. Això és diferent. Però a més els importa en pito la legalitat, la moralitat i tot. Mentre la unitat d'Espanya no es trenqui, faran el que convingui. No els polítics, no. El polític rai, els jutges. I això sí que és greu. I això sí que és greu, que els jutges en aquests moments facin política. Això sí que és greu.
Bueno, ha sigut una forma de funcionament d'una Espanya que ve de moltíssims anys enrere. Vull dir, no ens hem de sorprendre tant quan llegeixes una mica i veus el que ha
home,
passat.
Home, ens hem de sorprendre perquè l'any 78, quan se va fer el canvi, no es van depurar les responsabilitats que es tenien que haver depurat.
No, però jo no parlo del 78, parlo però 500, ve... 700 o 800 anys enrere.
Bueno, però jo parlo de quan va entrar la democràcia, a l'any 78, el règim del 78 que es diu, se va aprovar baix la bota militar, que això ja ho entenc que es fes llavors, però una vegada passat 4 o 5 anys, modifica la Constitució, fica-la al dia, no, això no s'ha fet mai.
Bueno, ja els ja llavors, bé, clar,
jo recordo, bé, jo recordo que l'Aliança Popular, que és el partit anterior al PP,
sí, que l'ha fundat el senyor Fraga,
no va votar a favor de la Constitució,
No, va votar en contra.
No va votar a favor,
Sí.
I ara són els grans defensors.
Bueno, clar, la tenien a la mà i l'han fet servir de la manera que...
És el que dic jo. L'utilitzen...
I com que no es van depurar els delictes de l'època franquista, doncs aquesta gent van seguir els seus llocs. Vull dir, hi havia comissaris de policia franquistes que automàticament van ser demòcrates.
I ara hi ha els seus fills.
Sí, i ara hi ha els descendents.
I els seus nets.
Esclar, si no es van depurar la responsabilitat, llavors, clar...
Si tu mires tots els noms, els cognoms dels jutges... són els nets dels que havien temps de Franco, els mateixos.
Clar, ja segueixen excepte, una doctrina.
Excepte dos o tres, que sempre allò és l'anècdota que queda bé.
Perquè penses que
la... I encara que dos o tres els foten fora, Sí. Garzón, aquell, el Pidio...
El Pidio Silva.
Etcètera, etcètera, no? Aquells que no eren d'aquesta colla, al final, no sé per què, surten fora.
Home, i el Pidio Silva a TV3 va sortir un rato dient doncs, que això que diuen que n'hi ha dos de... del grup de treball de la ONU, que ha fet aquest dictamen, que estan, doncs, diguéssim, conxabats o són amics d'un advocat del Junqueras, ell va dir, diu, jo li recordo al senyor president de la sala del Suprem que ell és molt amic personal d'un senyor que va iniciar la denúncia contra el procés.
I era del PP.
Sí, i que va col·locar la filla, ha dit, a la fiscalia.
Però, estetre, això val pels altres, per ells no val això. Estetre, això no val pels altres.
Això ho va dir el Pidio.
Aquest és el panorama que tenim.
No pintem de negre, acabem bé, home, no pintem de negre.
No, bueno, acabarem...
No, són comentaris, nosaltres tampoc podem pintar res. Això.
Acabarem aquí, només comentar que el judici pels presos polítics sembla que s'acabarà de cara a la primera setmana de juny, després s'haurà d'esperar a veure...
De juny?
Sí, 12-13
crec que la previsió és aquesta.
El dia 12-13 la previsió... l'alegat final és dels acusats.
I la sentència pel setembre, diuen.
Jo havia sentit algo al començament de juliol.
No, impossible.
Ja ho veurem.
Ui, la sentència passarà tot l'estiu.
Ja veurem què acaba,
sí, que el
què acaba
passant.
Encara que la tinguin, l'allargaran fins al setembre.
No, és que no la tindran, no, i ara... Hem de fer vacances, els jutges és l'agost.
Bueno, ja veurem què acaba passant. Jo el que sí que volia és acabar on hem començat, és a dir, centrant-nos en la capital del Priorat. Hem sentit diferents propostes, diferents projectes de cara al que pugui el futur de la capital del Priorat i m'agradaria acabar amb una mica d'esperança. I mirant endavant, quin creu que serà el primer projecte que tiraran endavant. Una vegada s'ha acabat la llei de barris, s'ha parlat d'aigua, s'ha parlat del pavelló poliesportiu... entre altres infraestructures i projectes, quin creieu que serà una de les primeres accions que veurem des del consistori Falseta?
Home, una de les primeres ha de ser l'aigua.
Sí.
Perquè és la necessitat bàsica que hi ha en aquest poble i ara en aquests moments, l'aigua i la reparació de certes tuberies que tenen una pèrdua important. Això ha de ser... Això és el que necessita el poble. Una altra cosa és el que se faci, però això és el primer que s'hauria de fer.
Bueno, jo més que obres, jo prefereixo els serveis, no?
Mm-hmm. Quins serveis?
Sí, que són necessàries les obres, per descomptat, no dic que no,
He dit obres, però era...
No, ho dic en el sentit de que jo penso que una de les feines que molt importants que crec que ha de fer l'Ajuntament és una feina de conscienciació ciutadana, de conjuntar la ciutadania, de buscar projectes comuns en els quals tothom s'impliqui. I per exemple. I ara ho diré com una, ara m'ha sortit d'aquí, per exemple, si l'Ajuntament creu, per exemple, que el plàstic és dolent, doncs treballem perquè tothom a Falset sigui el poble sense plàstics, per entendre's, no? I si nosaltres creiem que Falset ha de posar tots els balcons en flors, doncs fem un projecte que tothom s'impliqui i fem, és a dir, que tothom tingui sensació de pertinença a un lloc. Això penso que és molt important, independentment de les obres i serveis que són també necessaris, per descomptat.
Joan Maria?
No, jo aniria per aquí a el que has dit tu, de fer projectes, mira, farem allò aquí, serà molt bonic aquí i allà. Vale, d'acord, però és un servei per a la població o que millori el seu estatge o és simplement una qüestió d'imatge? No, vull dir, per aquestes coses que socialment és reflexionar el que convé. Clar, de l'aigua no cal discutir més, vull dir, això ja s'ha dit i és etern i és un problema que no aquí. Aquí a tot arreu cada vegada serà més greu i com més esperis a executar-ho, més problemes tindràs. Per tant, comencem per aquí.
Respecte als problemes eterns, us recordo que durant unes quantes legislatures i uns quants debats el museu va ser protagonista fins que la qüestió es va solucionar. O sigui que temes eterns n'hi ha, però hi ha un moment que s'acaben. Gerard?
Bueno, per afegir, perquè òbviament tot el que s'ha dit, el tema de l'aigua és importantíssim, per afegir alguna cosa més, comunicació sobretot entre les associacions i saber, molt important, engrescar. I la gent s'engresca. Si ho saps fer i fiques les condicions necessàries i la voluntat, sobretot aquí a Falset tenim molta sort de que hi ha, per la gent que som, moltes associacions i molta gent que s'engresca i això al final se veu als carrers i es fan coses que al final arrastrem i que es podem aprofitar molt bé.
Doncs amb el Gerard Sánchez tanquem aquesta hora del vermut. Moltes gràcies als quatre per haver portat el seu punt de vista. Sé que no diria que era una tertúlia difícil, però sí era una d'aquella que t'has de mullar perquè els resultats et fan mullar, et fan opinar de coses molt properes com són les eleccions municipals a la nostra comarca i especialment a la capital del Priorat. Per tant, moltes gràcies Miquel, moltes gràcies Agustí, moltes gràcies Gerard, moltes gràcies Josep Maria per haver acceptat la invitació i participar com ho heu fet avui. El control tècnic hem tingut a la Núria Cots, que ha fet possible que arribéssim a casa vostra. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent. Que passeu un bon cap de setmana, que sembla que farà molta calor, i la setmana que ve hi tornarem. Adeu.
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 Adeu. Adeu.